Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per seguir amb sensacions de calor, perquè avui no tindrem res més noticiable al cel.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquest matí ens hem llevat amb una notícia que no és estrictament del Baix Empordà i que m'agradaria comentar i que diu el següent. L'Estat va executar el 35,8% de les inversions pressupostades a Catalunya el 2021 fins a 740 milions d'euros. Això són dades publicades pel Ministeri d'Hisenda. La principal partida d'inversions reals va recaure en el sector públic empresarial amb 515,2 milions, apartat on s'inclouen empreses públiques com Adif, Renfe o els ports de l'Estat. Pel que fa a l'apartat de l'administració general, s'hi van destinar 153 milions en els organismes autònoms i resta d'entitats dependents de l'Estat, on s'hi van posar 52 milions. En el sector públic, 18,7, perdó, i per contra, aquesta és la notícia... aquesta és la notícia en definitiva, i per contra, dèiem, a la Comunitat de Madrid s'hi va fer una inversió real d'un 2.086 milions d'euros, que equival a un 184% respecte del que hi havia previst. És a dir, un 35,8% a Catalunya, un 184% a la Comunitat de Madrid. Si és que encara ens passa poc. Déu-n'hi-do. Són les 8 i 2 minuts, benvinguts al Supermatí, Transmet Ràdio, capital de l'Empordà. Saludem la nostra redacció, Oriol Bernà, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Hola, Miquel, bon dia.
Lorena Lupo, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb el repàs dels titulars de la jornada. Juli Fernández es tornarà a presentar les eleccions municipals a Palafrugell com a candidat pel PSC, Anna Salvador.
L'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASPCAT, ha obert 12 expedients sancionadors durant el 2021 a bars i locals d'oci nocturn de comarques gironines per incomplir la llei del tabac. I en molts dels casos ha estat per permetre que els clients fumessin dins de l'establiment.
Bé, aquesta no era ni l'Anna ni la notícia a la que fèiem referència, aquesta és la notícia que explica que Salut ha obert 12 expedients sancionadors a bars i locals d'oci nocturn a les comarques de Girona per incomplir la llei del tabac. Ara sí, Juli Fernández, dèiem, es tornarà a presentar les eleccions municipals a Palafrugell com a candidat pel PSC.
Fernández vol crear un projecte estratègic amb límit a l'any 2030. Assegura que cal que Palafrugell torni a ser una ciutat referent i atractiva tant per la gent que hi viu com per la gent que la visita. Un atractiu que afirma que s'ha perdut en els últims anys.
I Begur restringeix temporalment el pas de vehicles al camí d'accés al cim del Puig Rodó entre el carrer Llevant i el camí d'accés als Italians, Maria.
L'objectiu d'aquesta mesura és reduir provisionalment l'afluència i l'estacionament massiu d'autocaravanes i vehicles en aquestes zones per preservar l'entorn natural d'aquests espais, erradicar els actes d'incivisme i minimitzar el risc d'incendi.
Marina Villegas, artista begurenca, presenta el seu nou EP.
En aquest nou EP podrem trobar el single Imperio. La cantautora explica que està gaudint molt del treball de l'estudi i alhora també dalt a l'escenari amb el nou single. L'artista ho va relatar al Veus de l'Empordà amb la Marc Coll.
Veus de l'Empordà, que s'emet cada dilluns i que podeu recuperar, si voleu, a través del nostre web radiocapital.cat en format audiovisual, l'entrevista que li vam fer a la Marina Villegas. I a les 8 i 4... us expliquem també que l'escarbat Bernat Marbrejat torna a afectar els cultius de fruita i verdura de la comarca, Oriol.
Les pluges d'aquesta primavera podrien afavorir el desenvolupament d'aquesta espècie invasora. Amb l'arribada de la primavera, l'insecte surt dels racons i cases on s'havia amagat i busca nous llocs on alimentar-se i reproduir-se, principalment jardins i cultius. Aquest escarbat es nodreix principalment de fulles, tiges i fruits i això provoca danys en els cultius. De fet, en alguns punts d'Europa, com ara Itàlia, les afectacions d'aquest insecte en els conreus són molt greus.
L'Associació de Comerç i Turisme de Begur valora molt positivament la 8a edició del Begur en Flor.
Aquest cap de setmana es va poder gaudir de totes les exposicions florals als diferents carrers, places, aparadors i recursos. barracons al municipi de Begur. També hi va haver tallers per tota la família, activitats, visites guiades i sessions de ioga davant del mar, i tots els actes van tenir èxit total de participació.
I encara seguint amb aquest Begur en Flor, la seva organització ha premiat tres entitats participants.
Aquest passat cap de setmana es va celebrar la 8a edició de Begur en Flor 2022, organitzat per l'Associació de Comerç i Turisme de Begur. La peculiaritat d'aquest any ha estat que no hi ha hagut cap carrer guanyador, sinó que ho han estat tres entitats col·laboradores.
I encara en temps de titulars relacionat amb la informació esportiva, el Palafrugell decideix prescindir del tècnic Xevi García Balda, Sergi.
Les primeres conseqüències del trist descens a l'hoquei Lliga Plata comencen a materialitzar-se. La Junta del Club Hoquei Palafrugell ha comunicat a l'entrenador Xevi García Balda la decisió de no seguir comptant amb els seus serveis al capdavant de l'equip d'hoquei la temporada vinent.
Gràcies, Sergi Villena. Són les 8 del matí i 6 minuts. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Temps per conèixer quina és la previsió meteorològica que ens espera per les properes hores, Marc.
Jornada de sol i bona temperatura. L'estabilitat es reafirmarà amb un cel serè que no tindrà cap impediment. El dia vindrà marcat per una pujada de les temperatures i això ho notarem bàsicament durant el migdia en què el termòmetre es posarà en valors propers als 30 graus. Ara al matí ens estem despertant amb temperatures com les d'ahir o mínimament més altes. Demà ja començarem el 6è mes de l'any i d'aquí 21 dies començarà la nova estació estival. Per de moment, al juny el començarem amb pujada clara de temperatures i més domini del sol, una situació que ens farà recordar que l'estiu ja és a tocar.
Doncs l'estiu ja és a tocar. I també és a tocar, bueno, és a tocar perquè ja ho notem també amb les temperatures que ara mateix tenim al llarg i ample de la comarca. El termòmetre marca una mínima de 13,2 graus a Begur i una temperatura màxima propera als 15 graus que hem d'anar a buscar a Albons o a Verges, on el termòmetre marca 14,9. I, vaja, tenim l'estiu a tocar. Abans d'arribar-hi han de passar moltes coses, com, per exemple, que escoltem el comentari que avui ens arriba de la veu de la Dolors Bassa.
Aquests dies tan convuls en política que, mentre per una banda es destapa l'operatiu de ciberespionatge més gran conegut fins ara, l'anomenat CatalanGate, amb atacs o infeccions als telèfons mòbils de tots els presidents de la Generalitat des del 2010, de persones polítiques, activistes i advocats, o el Tribunal Superior de Justícia obliga a aplicar la sentència del 25% de castellà en els centres educatius derivada d'un recurs a una llei obsoleta i sense vigència, o és admès a tràmit per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem el recurs contra la concessió del nostre indult ara farà un any. Per l'altra, la notícia és que el rei emèrit ha tornat a San Xenxo dient: tot molt bé, moltes gràcies pel que esteu fent, i navegant a bord del vaixell Bribón, com si no hagués passat mai res i aquests darrers anys fossin un miratge en la seva vida i a la nostra. Doncs bé, per desarticular la ment dels pensaments d'aquest entorn del món polític, faig el que fem molts mortals: fixar-nos en la vida mundana i en els plaers terrenals de l'aquí i l'ara. Doncs un dia d'aquests vaig anar a dinar a un restaurant del Baix Empordà. No hi havia anat mai, tot i la proximitat, i que moltes persones me n'havien parlat. Un lloc peculiar, divertit i de cuina catalana. És una masia rural típica catalana, diuen un convent històric medieval. Està envoltat de camp de farratges, de galliners i de cabres. Un mas de pagès on els galls i les gallines corren per l'exterior i on hi fa vida també un porc en plena llibertat, tant a fora el jardí com a dins la casa, on les tancades de flors estan delimitades amb ampolles de cava posades de cul i a l'entrada un rètol diu: obert quan hi som, tancat quan no hi som, i si vens i no ens trobes és que no hem coincidit. A dins, una volta catalana de pedra i taules i cadires de fusta i una visió general d'identitat catalana rural. Entro i em dona la benvinguda a un cambrer. El reconec per haver vist la seva foto als mitjans de comunicació. Em saluda i em diu que orgullós de conèixer-me. Li dic: jo també, tot i que sóc republicana. La seva resposta és: encara que el meu pare sigui el rei, jo també sóc republicà. Em venen ganes de riure. Un somriure als llavis em delata el pensament. No queden quasi defensors de la seva causa ni entre els de la pretesa sang. I és que, entre el fort onatge, sempre resten moments de pau.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a waste. That isn't gonna fix it anyway. No, yeah, I dry my eyes 'cause I don't feel like crying. Ooh, yeah, at least tonight, no, I don't feel like crying. Hope you don't blame me for what I'm saying. My heart is aching, do you feel it too?
Doncs cançó del dia del Supermatí d'avui per la noruega Sigrid, que ahir va actuar a la ciutat de Barcelona i, a més, em va fer molta pena perquè m'hi va convidar en Marc Lapés i no vaig poder-hi anar. Cantant noruega, només 25 anys, un èxit damunt de l'escenari increïble. Sigrid, cançó del dia d'avui, dimarts 31 de maig, Don't Feel Like Crying. Fem una petita pausa al Supermatí i de seguida ens posem amb el relat informatiu de la comarca.
Tres nits de música i festa t'esperen els dies 3, 4 i 5 de juny a Palafrugell. El Festival Ítaca hi programa els concerts de Doctor Prats, 31 Fam, Escatalà, The Penguins, Trama, Kumbara i Orquestra Maribel, entre d'altres. Recorda, els dies 3, 4 i 5 de juny, no et perdis la primera gran festa de l'estiu a la Costa Brava. Entrades a itacacultura.cat.
Hola, som la Mireia i el Marc. I busquem parella disposada a fer un intercanvi. Per fer un pitch empat, esclar. Qui perd, paga el dinar.
Pitch!
La manera més divertida de jugar amb un pal i una bola la trobaràs al pitch empat Gualta. Amb la parella, amb la família, amb amics, amb qui tu vulguis. Ara t'hi pots iniciar fent una classe oberta per només 9 euros. Sí, només 9 euros la classe. Més informació a www.gualta.com o al 972 76 0338.
Del 30 d'abril al 5 de juny t'esperem a la 23a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
Presentació oficial amb tastets dels restaurants, tallers infantils, cinema gastronòmic i, com a novetat, primera caminada Peix de Roca Begur amb el Club Excursionista Els Perduts i tapes Peix de Roca als bars del poble.
Informa-te'n a visitbegur.cat, a l'oficina de turisme al 972-62-45-20 o bé segueix-nos a les xarxes socials Begú és autèntic.
23a campanya gastronòmica del Peix de Roca Begú, amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Juli Fernández es tornarà a presentar les eleccions municipals del 2023 com a candidat del PSC a Palafrugell. En declaracions a aquesta emissora, Ràdio Capital, Fernández ha assegurat que el govern actual no ha fet bona feina i que cal posar ordre en Salvador.
Exacte, de fet assegura que ell estava preparat per retirar-se després de tants anys en política i que així ho va fer saber al seu entorn proper. Tot i això, explica que actualment hi ha una situació de decadència a la ciutat que l'ha fet tornar a presentar-se.
Doncs era fora bo que tornés a fer un projecte per intentar recuperar Palafrugell i reactivar-la, no? Jo crec que estem entrant en decadència i el que m'ha fet ja, tornar a presentar és un acte de responsabilitat. Entenc que encara puc aportar en gran part d'experiència a la que tinc per fer el mateix que vaig fer el 2011, que era reflotar l'Ajuntament que estava pràcticament en fallida, i ara doncs, el que caldrà serà tornar a posar ordre i tornar sobretot a recuperar la confiança de Palafrugell amb el govern. No?
En aquest sentit, el portaveu socialista també ha explicat a Ràdio Capital que el govern actual d'Esquerra i Som Gent del Poble no té un model clar de ciutat i que van improvisant.
O sigui, hi ha un problema que és que el govern no té cap model de ciutat, van improvisant sistemàticament, ho estem veient per exemple el tema de mobilitat, o estem veient el tema de la manca d'aparcaments, o estem veient a platges que estem a finals de maig i els serveis no funcionen, ni a vigilància a platges, no estan els aparcaments públics oberts, les transcomeries és un desastre. Vull dir que si anem fessin llista de tot el que en aquell moment el govern està deixant de fer, és tot el contrari al que, el municipi necessita. No?
Juli Fernández, per exemple, reconeix que s'ha fet molta obra pública. Al mateix temps, però, es queixa de que no hi ha un ordre de priorització d'aquestes obres. També troba innecessàries altres accions del govern, com les reduccions d'ocupació de via pública per restaurants o el retard de la concessió dels camps de boies.
Fernández té clar que el govern actual no ho ha fet prou bé. Què proposa el PSC, doncs, per millorar Palafrugell?
Juli Fernández assegura que cal un projecte estratègic. Explica que en cas de guanyar les eleccions es crearia un pla Palafrugell 2030 amb diversos projectes i accions amb un objectiu clar.
I sobretot faré un projecte pensant en Palafrugell 2030. Per mi necessita tornar a ser referent. Necessita tornar a ser atractiu per la gent que vivim i per la gent que ens visita. I en aquell moment ni som atractius ni som referent pràcticament en res. Per tant, hem de recuperar aquesta autoestima i aquest lideratge que sempre hem tingut, no? I per tant, haurem de ser capaços de fer projectes d'estratègia de cara a futur molt pensat en el tema de l'educació, la formació, la cultura, el territori i el paisatge. Jo crec que aquests elements són claus per transformar la nostra vila en una vila de dinamisme comercial i social de referència.
Una altra...
Finalment, per tal de guanyar-se la confiança de la població en les properes eleccions, Fernández assegura tenir una llista capacitada i amb experiència en què cadascú tindria una funció concreta.
I finalment, un altre partit de Palafrugell que ha anunciat també el seu cap de llista és Palafrugell en Comú, Anna.
En aquest cas serà l'actual portaveu i únic regidor del partit, Alfons Rius. Ell mateix ho va anunciar a la ràdio municipal. Serà la primera vegada que es presenti com a candidat a les eleccions.
Gràcies, Anna Salvador, 8 i 18. Salut obre 12 expedients sancionadors a bars i locals d'oci nocturn gironins per incomplir la llei del tabac. L'Agència de Salut Pública de Catalunya ha obert 12 expedients sancionadors durant el 2021 a bars i locals d'oci nocturn de les comarques de Girona per incomplir aquesta llei i en molts casos ha estat per permetre que els clients fumessin a l'interior de l'establiment, Sergi.
Tot i aquests casos flagrants, el departament subratlla que la gran majoria de locals compleixen la llei, perquè de les 510 inspeccions fetes l'any passat, més del 97% no van detectar cap deficiència. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2020-2021, a la regió sanitària de Girona, dues de cada 10 persones més grans de 15 anys fumen diàriament o bé de manera ocasional. La xifra, que més o menys s'ha mantingut estable, és similar a la mitjana de Catalunya. La Subdirecció Regional a Girona de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASPCAT, tramità l'any passat 12 expedients sancionadors a bars i locals d'oci nocturn de les comarques gironines, dels quals 8 van ser per permetre fumar a dins de l'establiment, 2 més per no disposar del rètol alertant de la prohibició de fumar i un darrer per permetre el consum de xixa amb tabac a menors de 18 anys. L'última sanció és a un particular per estar fumant en un lloc on no estava permès. Malgrat la pandèmia de la Covid-19, a l'any 2020 també es van produir 9 expedients sancionadors.
Segons destaca Salut, les patologies relacionades amb el consum de tabac són un dels 10 motius més freqüents de consulta en l'àmbit sanitari en general i en l'atenció primària en particular, oi, Sergi?
Exacte, i és que una de cada 6 morts a Catalunya és atribuïble al tabac. Per això el tabaquisme és considerat actualment el primer problema de salut pública que es pot prevenir, segons el departament, que també aposta per abordar la problemàtica del tabaquisme, incloent estratègies de prevenció, de vigilància del consum, protegir a la població del fum del tabac, oferir ajuda per a l'abandonament, advertir dels perills del tabac, fer complir les prohibicions sobre publicitat, promoció i patrocini i augmentar els impostos del tabac. En aquest sentit, des del 2015, les 4 àrees bàsiques de salut de la ciutat de Girona treballen conjuntament instaurant intervencions grupals al llarg de l'any per tal que la població fumadora que vulgui o ho necessiti hi pugui participar i adquirir conceptes útils per deixar l'hàbit de fumar.
Gràcies, Sergi. I mentrestant, hem sabut que Begur ha restringit temporalment el pas de vehicles al camí d'accés al cim del Puig Rodó, al carrer Llevant i al camí d'accés als italians. L'objectiu és reduir provisionalment l'afluència i l'estacionament massiu d'autocaravanes i vehicles en aquestes zones. La intenció també és preservar l'entorn natural d'aquests espais, erradicar els actes d'incivisme i també minimitzar el risc d'incendi, Maria Alzina.
Tal com es va fer durant el curs passat, l'Ajuntament de Begur ha habilitat recentment pilones que restringeixen temporalment el pas d'autocaravanes i vehicles al camí d'accés al cim del Puig Rodó, al carrer Llevant i al camí d'accés als italians. Es tracta d'una mesura de caràcter preventiu i provisional impulsada pel consistori amb l'objectiu de reduir l'afluència massiva d'aquests vehicles en zones, prevenir i erradicar els actes d'incivisme en aquest espai natural i minimitzar el risc d'incendi. Aquesta mesura està previst que es faci extensiva també al camí vell de Tamariu a partir del pròxim 23 de juny.
I encara parlant de Begur, us hem d'explicar que aquest cap de setmana hi ha hagut una nova edició de Begur en Flor. Begur en Flor 2022 amb una peculiaritat, que ha estat que no hi ha hagut cap carrer guanyador. És així, Lorena?
Exacte. El dissabte a les 11 del matí el jurat va anunciar a través de les xarxes socials de l'Associació de Comerç i Turisme de Begur que aquest any els guanyadors eren les entitats col·laboradores com ara l'Escola Doctor Arruga, el Casal de la Gent Gran i la Llar d'Infants Cesc Falugues.
I, de fet, dèiem com han participat aquests, com hi han pogut participar aquestes entitats.
L'Escola Doctor Arruga va decorar la plaça dels Troncs i la plaça Forgàs, mentre que el Casal de la Gent Gran va decorar el seu emblemàtic jardí sota el nom de Jardí per la Pau, en solidaritat i suport a la guerra d'Ucraïna i a tots els països que actualment estan en guerra. Finalment, la Llar d'Infants van realitzar un taller, fes una flor de paper, i van decorar el carrer Frederic Cirés i Puig.
Doncs gràcies, Lorena Lupo. Són les 8 del matí i 22 minuts. Toca fer una petita pausa per la publicitat i posar-nos de seguida perquè tenim pendent una entrevista amb Josep Maria Soler Prats, que és president de la Fundació Pallac. Ara mateix, de seguida ens hi posem. No marxeu.
Si vols veure una àmplia varietat d'armaris i vestidors, a Cuines Palafrugell Nous Espais hi trobaràs l'exposició que busques. A Cuines Palafrugell Nous Espais hi tenim armaris de disseny i qualitat italians San Giacomo. El nostre equip de professionals t'ajudarà a realitzar el teu projecte amb pressupost sense cost ni compromís. En aquest moment, promoció d'armari de 2,4 metres amb equipament interior per només 1.560 euros. Més informació al 972-61-13-75. 972-61-13-75 o visita'ns a les nostres exposicions de Cuines Palafrugell Nous Espais.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Fa pocs dies vam saber que s'han incrementat un 36% els casos atesos als CAPs per problemes de salut mental a les comarques de Girona. Aquest és un tema que cada cop està prenent més rellevància, sobretot en el col·lectiu de joves i d'infants. Però per entendre com afecta la salut mental a joves i a nens, avui tenim amb nosaltres el president de la Fundació Pallac, el senyor Josep Maria Soler Prats. Senyor Soler, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Vaja, anava a dir, no cal presentar la Fundació Pallac, però vaja, segur que hi ha gent que no sap a què es dedica la Fundació Pallac, per tant, li demanaria 5 cèntims de què feu des de la Fundació Pallac i per què vau, quina és la vostra raó de ser?
La raó de ser de Fundació Josep Pallac potser queda ben emmarcada amb el seu lema. El lema diu, tothom educa, s'educa tothom, és a dir, s'autoeduca tothom, en tot cas cal fer xarxa, fem xarxa. Per tant, fixem-nos que és un sentit transversal de l'educació entesa, per tant, com a cosa no només de l'escola, no només de la família, no només de l'entorn social de l'educació no formal, sinó entesa com una cosa compartida per tots els diversos col·lectius. Aleshores, des d'aquesta perspectiva, doncs podem incidir en diferents accions, en diferents àmbits, però sempre, en tot cas, des d'aquesta perspectiva transversal.
Un dels àmbits fonamentals, feta la presentació, vaja, un dels àmbits fonamentals, dèiem, en aquesta prèvia de l'entrevista parlàvem de la salut mental. Quines accions, en quines accions està pensant la Fundació per conscienciar i ajudar la gent més jove, adolescents i nens, en aquest... Vaja, en el terreny de la salut mental, que sembla que no només és motiu de preocupació, sinó que sembla que va a més.
A veure, jo aquí abans hauria d'explicar que la Fundació no té caràcter assistencial, d'assistència, caràcter de donar resposta directa a unes problemàtiques concretes, sinó que té caràcter, com abans he dit, d'alguna manera doncs col·laboratiu entre els diversos equips i professionals, en aquest cas, que incideixen o que poden incidir en el camp de la salut mental infantojuvenil. Per tant, la Fundació no és que doni serveis directes en el camp de la salut mental, sinó que, per exemple, en aquest cas, la Fundació Josep Pallac es circunscriu en les jornades aquestes que ja portem 8 anys fent-les, de tots els professionals i equips d'infància i adolescència de la comarca del Baix Empordà, que d'alguna manera, directa o indirecta, incideixen en una problemàtica concreta, que aquest any, doncs, per unanimitat de tots els equips, es va considerar que precisament la salut mental és el que hauríem de prioritzar. I dintre aquests professionals que assisteixen en aquesta jornada que convoquem, doncs penseu que hi està representat tots els àmbits, des de serveis socials, atenció a famílies, els equips d'atenció a l'infància i adolescència, centres educatius d'infantil, primària, secundària, d'adults, de la inspecció educativa, els serveis educatius, pediatria, neuropediatria, infermeria pediàtrica, el centre de salut mental infantojuvenil de la comarca, el centre d'atenció precoç, la policia, els Mossos d'atenció a la comunitat, serveis també i professionals privats d'infància i adolescència, tècnics municipals, etc. Vull dir, per tant, fixem-nos que en aquestes jornades potser hi assisteix de cada equip o de professionals, potser hi assisteixen 2-3 persones, perquè, esclar, tenen feina el dia que es convoca la jornada tots. Aleshores, aquestes persones que assisteixen reverteix posteriorment a les reunions de l'equip respectiu, no? La qual cosa vol dir que, per tant, abastem pràcticament tot el teixit del Baix Empordà. I això és important, no? Perquè si a les jornades hi assisteixen normalment entre 70, 80 i 100 persones, doncs fixem-nos de què és a l'abast de exactament de tots els professionals i equips. En aquest cas, doncs, la salut mental és el tema que tots aquests professionals i equips prèviament representats, doncs, es va triar aquest tema, perquè, doncs, el que acabeu de dir a l'inici és una qüestió compartida per tothom, no? Sobretot des de l'atenció primària, des del Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil, que es presenten, doncs, trastorns de moltes menes en els nanos i en els adolescents. Potser la situació de pandèmia encara ho ha facilitat més. La qüestió és de que, no solament la situació de pandèmia, evidentment, però tot hi influencia. La qüestió és de que l'important és de que es pugui fer un abordatge conjunt de tots aquests professionals, de manera de que entre tots puguem posar-hi el granet de sorra uns i altres perquè les coses s'encaminin, tant en el camp de la detecció com en el camp després de la prevenció, com en el camp de l'abordatge de les estratègies a seguir per un abordatge, doncs, prou eficient.
Escolti, vostè em parlava d'estratègies a seguir. Quin paper haurien d'agafar els professionals educatius a l'hora de treballar la salut mental amb un alumne que ho estigui passant malament?
Jo quan nosaltres, Fundació Josep Pallach, parlem de professionals educatius, ho parlem en un sentit ampli, perquè ja hem dit que tothom educa i s'educa tothom. Vull dir, l'escola, els professionals educatius, a tots els nivells, tenen, infantil, primària i secundària, tenen una responsabilitat important, però la família també la té, i el botiguer de la cantonada també la té, i l'avi també la té, i absolutament tothom, doncs, la té. Per tant, no és que sigui una qüestió de dir s'ha de fer molt... L'escola té molta importància, i precisament en jornades com aquesta, cadascú, doncs, s'ha de saber posar el seu lloc. Afortunadament, a la nostra comarca, el Baix Empordà, tenim una xarxa d'equips i professionals que, dintre tot, dintre el que sempre és millorable, doncs hi ha molt bona comunicació entre uns equips i altres. Què vull dir amb això? Vull dir que si a l'escola o l'institut, tal com en demanes, doncs hi ha algunes problemàtiques que s'haurien d'abordar des de salut mental infanto-juvenil, doncs de seguida hi ha els canals, igual com hi ha els canals des dels equips d'atenció primària, de salut, etc., no? Per derivar-los, en el seu cas, si és important, doncs cap al CESMI, el Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil. De totes maneres, aquí, en jornades com aquesta, doncs cerquem, a part d'això que també, cerquem els aspectes més d'enfocament preventiu, d'enfocament global, no? Perquè estem en una societat, això ja em penso que ho podem compartir molt tots, que anem a abordar el símptoma, no? La problemàtica aquella concreta és la que ens agrada en aquell moment determinat, no? I a vegades, doncs, les solucions immediates, les solucions simptomàtiques d'abordar el símptoma, doncs sí, poden solucionar momentàniament alguna qüestió, però no és el tot. Per això, doncs, aquests abordatges molt més amplis, molt més, podríem dir, entrenar, com deia al principi, educatiu global, que provingui de pertot arreu, des del psicòleg de la salut, des de la salut mental, des del pediatre, des dels centres educatius formals, des de tots els altres estaments, siguin serveis socials, siguin pels que siguin.
Li anava a preguntar, seguint la màxima aquesta de que tothom educa, creu que a casa, així en general, s'estan fent els deures en matèria d'educació o també de suport a la gent jove amb aquesta problemàtica vinculada a la salut mental? Les famílies estem fent els deures?
Bé, jo em sembla que la societat nostra, en cosa de 40-50 anys, ha canviat moltíssim, no cal ni dir-ho, no? i evidentment doncs hi ha moltes coses a millorar, però també hi ha moltes coses que es fan molt millor del que es feien abans. Vull dir, no podem generalitzar. En tot cas, sí que aquest tarannà més que hem dit assistencial de derivar la responsabilitat de les coses cap a altres, és a dir, això és culpa de l'escola, això és culpa del pediatre, això és culpa del pai del psiquiatre que no l'ha atès prou bé, això és culpa... Bé, aquesta és la qüestió de que ens sembla de que cal abordar molt seriosament, perquè no es tracta tant de cercar culpables com d'actuar col·laborativament, com d'actuar unificadament en pro de, torno a dir, de manera preventiva perquè les coses no es produeixin o no es produeixin amb tanta, podríem dir, profunditat o incidència, com perquè les coses doncs es canalitzin de manera adequada, no?
Escolti, quan serà aquesta jornada i com hi podem participar, com podem ser-hi?
Aquesta jornada és concretament aquesta vegada, enguany, és el dia 10 de juny, el dia 10 de juny, divendres 10 de juny, és una matinal, des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia, i es fa en el Centre Municipal d'Educació de Palafrugell, a la sala d'actes, i compta amb sempre aquestes jornades tenen una estructura semblant, és a dir, en un primer moment hi ha una persona superexperta del que fa la ponència Marc, després d'aquesta ponència Marc hi ha una estona, una hora llarga de treball en petits grups heterogenis, què vol dir això? Que aquests grups heterogenis hi ha gent de l'àmbit de la salut, de l'àmbit de l'educació formal, de l'àmbit dels serveis socials barrejats. I després hi ha, al final, una posada en comú de tot el que en aquests petits grups s'ha treballat. La qüestió és que, en aquest cas, la ponència, cuidar la salut mental infantojuvenil, responsabilitat compartida, aquest és el títol, estarà a càrrec de la doctora en psicologia i psicoterapeuta Rosa Sallarès i Viola, que és directora d'una fundació important en aquest camp, la Fundació Presme, i que, vaja, no en dubtem que ens aportarà importants experiències que ella mateixa ha pogut viure.
Doncs, senyor Josep Maria Soler Prats, president de la Fundació Pallac, gràcies per ser avui al nostre programa, gràcies per ser avui al Supermatí. Recordem aquesta jornada, la salut mental infantojuvenil, cosa de tots, el 10 de juny a les 9 del matí, de 9 a 2, al Centre Municipal d'Educació de Palafrugell. Senyor Prats, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Soler Prats,
si disculpi.
Si em permets alguna cosa, si hi ha algun professional de l'àmbit que sigui de que desitgi apuntar-s'hi, si és a temps fins al dia 3 de juny, la inscripció és gratuïta i entrant a la pàgina web de fundaciopallac.cat doncs trobarà la manera de fer-ho i cap problema, vull dir, podrà assistir-hi i de ben segur que hi aportarà el seu granet de sorra.
Perfecte, doncs senyor Soler Prats, moltes gràcies i bon dia i bona hora.
Moltes gràcies a Ràdio Capital.
Que vagi bé, adéu-siau. Passen 8 minuts, millor dit, de 8:45 del matí. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé. Com cada dimarts, i avui és dimarts de finals de maig del 2022... Amb en Josep Lluís volem repassar algunes d'aquelles notícies o d'aquells highlights que tenen a veure amb la tecnologia, la cultura digital, l'oci... Vaja, la cosa dels zeros i els uns, Josep Lluís.
Sí, la cosa dels zeros i els uns. Això suposo que més o menys tothom ho ha pillat, no? O sigui, el código binario i aquestes coses.
Bueno, home, aquestes alçades ja, si algú no ho entès, això, mira...
Bueno, deixem que ho posi en dubte, perquè, en fi... Escolta, que ara feia 15 dies que no parlàvem.
Ara feia 15 dies perquè, noi, dimarts passat vam tenir tantes notícies per explicar que...
Clar.
Si no es feia el santo al cielo.
Sí, mira, aquí farem tu. I ara tenim moltes notícies per explicar de trilogia.
Doncs vinga, anem al lío. Espera, mira, que canvio música i tot, que sempre queda més professional.
Vinga, va.
Va, la primera.
Vinga, va, comencem aquí. Mira, resulta que saps que existeix en els navegadors, en tots els navegadors, el mode de navegació privada, no?
Sí.
Va, doncs això teòricament el que serveix és doncs, per ocultar certes dades de la navegació, de, per exemple, l'historial... bueno, una sèrie de dades que no... M'estic sentint a mi mateix, no sé què passa.
No, bueno, sí, si t'equivoques pots corregir.
Sí? Vaja, me trec un auricular i a veure si així vaig una mica millor.
A veure.
No, deia que tots els navegadors tenen un mode de navegació privada, no? Que teòricament doncs, ens ha d'ajudar això, a que les nostres connexions a internet, la nostra navegació per internet sigui una mica més privada. El que passa és que, clar, jo a aquestes alçades parlar de privades i parlar d'internet és una mica com...
Sí,
no sé,
un oxímoron. Mica...
Sí. Exacte, sí, sí. Llavors, ara el que ha passat és que han denunciat que el mode de navegació privada d'atenció de Chrome, de Google, no és realment privat.
Ah, home.
Dius, t'has caigut ara de l'arbre, no?
Sí.
Dius, bueno. El cas és que això ha passat que els estats de Texas i Indiana, concretament, o sigui, realment són dos estats dels Estats Units, han fet una demanda al buscador, a l'empresa, a Google, vaja, a Meta, no? Meta no, Meta de Facebook, perdona, sí. Se m'han creuat els cables.
Va, Google, Google.
A Google, sí, que no em recordo com es diu la matriu. Alphabet, perdona, Alphabet. Han posat una demanda doncs, per el que diuen, consideren que són pràctiques enganyoses i que fan servir doncs, per saber realment la ubicació de la persona que està fent servir el mode de navegació privada i així doncs, invair la privacitat dels seus usuaris. A veure, realment jo això del mode de navegació privada mai m'ho he acabat de creure. I el que sí que pot tenir una certa utilitat al mode de navegació privada és, per exemple, doncs per tenir, no sé si ho has provat alguna vegada, obrir, per exemple, la sessió de Gmail amb dos comptes diferents, saps que si tu tens en la mateixa pestanya del navegador obert dos comptes diferents, doncs al final... no, això en Google ja està corregit, perdona. Dos sessions de Twitter, per exemple, no podies tenir-les obertes amb el navegador en la mateixa finestra.
Ni idea.
Val, doncs hauries d'anar doncs, a fer servir el mode de navegació privada. Per què? Doncs perquè el mode de navegació privada, teòricament, és com si estiguessis obrint un altre navegador de manera independent al que tu ja tens obert en aquell mateix moment. Per tant, doncs, et permet doncs, com separar contingut, per dir-ho així pla i fàcil. No? Per tant, també és una manera... sempre han recomanat, doncs, si et connectes en un lloc que no és el teu ordinador, que és un ordinador que és compartit amb diverses persones, per exemple, doncs, en oficines, el mode de navegació privada el que fa és no deixar un rastre almenys visible per als usuaris normals i corrents del teu historial, de tot el que has fet amb aquella màquina. Però, clar, resulta que si fem un pas més i anem a veure què és el que pot saber el propietari del software, en aquest cas Google, no?,
sí.
Doncs veiem que de privat tampoc hi ha gaire, no? I realment, doncs, per això ha vingut aquesta demanda dels estats de Texas i Indiana cap a la matriu de Google Alphabet.
Però llavors, en qualsevol cas, recomanem navegar sempre amb navegació privada, oi?
A veure, per poc que sigui, alguna cosa sempre
millor,
guanyes.
Sempre fa alguna cosa més, no?
Sempre fas alguna cosa més, sobretot, que de fet està mal dit, perquè no és ben bé navegació privada, seria més aviat el mode incògnit, no? que se li deia abans. El que passa que no sé per què doncs, hem acabat d'associar el mode incògnit amb la privacitat i realment no significa el mateix.
Clar.
Realment, si posem a pensar, no és exactament el mateix, no? I la veritat és que aquest tipus de navegació es va inventar per això més aviat, no? Per tenir doncs, diversos usuaris amb la mateixa màquina, amb el mateix navegador, sobretot, ara estic pensant jo molt en una cosa que ja potser no és tan habitual, no? Els cibercafés, no?
Sí.
Ostres. M'ha sortit una mica ara aquest exemple, no? Però un exemple més habitual doncs, ara seria un ordinador que comparteixen diverses persones.
Sí, els cibercafés, he tingut un flash, eh?
Sí, oi?
Oh.
Anys finals dels 90, principis dels 2000.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs això. Que Google i la navegació privada no són coses que siguin compatibles, vaja.
Molt bé, doncs... Res, escolta, canviem de tema. Va, som-hi. Què més, Josep Lluís?
Va, obsolescència programada.
Home.
Aquesta és una d'aquelles notícies també que són com molt recurrents, que fins i tot són una mica cansines, però que s'han d'explicar, no? És una mica com, no sé, com els malalts o ingressats per coronavirus als centres de no sé quan, que dius, bueno, i ara ve el parte, perquè ja únicament podem dir si pugen, si baixen, o si hi ha morts o si no hi ha morts, no?
Yeah.
Bueno, doncs amb això passa el mateix. WhatsApp deixarà de funcionar en els següents sistemes operatius a partir del 24 d'octubre, cada vegada ho anuncien més aviat. I, de fet, abans era a finals d'any, quan es feia el canvi de...
no de sistema operatiu, sí,
sinó... De plataforma, no? S'anunciaven les plataformes que deixarien de funcionar. Ara ja és el 24 d'octubre i WhatsApp ho està anunciant que en iOS 10, iOS 11, iPhone 5 i l'iPhone 5C ja no es podrà fer servir el WhatsApp a partir del 24 d'octubre. Per tant, si teniu qualsevol mobile d'Apple, mòbil o dispositiu d'Apple amb aquests sistemes operatius, repetim, iOS 10, iOS 11 i els iPhone 5 i 5C no podreu fer servir WhatsApp a partir del proper 24 d'octubre. Doncs ja està, a comprar-se un iPhone, que no són barats.
Sí, però qui té un iPhone 5 a aquestes alçades?
No sé, és que no sé si és molt antic. És molt antic, això?
Home, jo no tinc el més nou i crec que tinc un 10 o així.
Vaja.
Sí, bueno, no, estan pel 14 ja, és que...
Sí, bueno, és que saps que soc anti-Apple, no? Ja ho saps.
Ja, bueno, sí... Sí,
per tant, no m'interessa gaire el món d'Apple, però ara, clar, això ho hem de dir perquè hi ha una, bueno, hi ha una certa quantitat de gent que sí que té Apples i iPhones, i com tu, per exemple, i clar, doncs us quedareu... Bueno, tu no, perquè si tens un 10, doncs no t'arriba de moment, no, la cosa. Llavors, això...
De fet, tinc un iPhone XR, que no sé...
XR?
Sí. I la versió del sistema operatiu, quina has dit?
Els 10 i l'11. iOS 10 i iOS 11.
Ah, iOS 10 i iOS 11. Clar, jo tinc la 15.4.1.
Va, encara tens marge.
Sí, home, encara tinc WhatsApp per temps.
Encara tens WhatsApp. I si no, tu cap a Telegram. No, la cosa és, bé, al final, lo de sempre, no? O sigui, és obsolescència programada o realment és que el software evoluciona de tal manera que el sistema operatiu, com que arriba un moment en què els desenvolupadors no l'actualitzen perquè ja llencen una nova versió, doncs queda una mica curt per desenvolupar, o sigui, per fer anar doncs totes les característiques de les noves versions. Això, evidentment, té una part de veritat i és així, eh? O sigui, realment, tu ara, per exemple, la versió última versió de WhatsApp seria impossible, literalment, que la poguessis fer córrer doncs, amb un telèfon de fa 10 anys. És impossible,
clar,
no? Perquè
clar. Ni
per memòria, ni per processador, ni per gràfics, per res, absolutament per res. Això és comprensible, no? Ara, sempre queda una mica aquell punt de dubte de si realment això no es podia haver allargat una mica més, no? Si realment és necessari, no? Que realment aquests telèfons ara no puguin continuar fent servir WhatsApp o les últimes versions de WhatsApp. I algunes persones fins i tot es preguntarien, escolta, doncs no actualitzo WhatsApp i ja està.
No, però s'ha de vendre, home, s'ha de vendre, coi, s'ha de vendre.
Sí, s'ha de vendre, que l'economia s'ha d'espavilar. Però sí, que el que vull dir és que hi ha algunes persones es preguntarien, i escolta, no em puc quedar amb una versió de WhatsApp allò congelada, no, per dir-ho així? Home, perquè jo ja faig prou amb aquesta, no? Algú pensaria... No, això sí que no seria aconsellable, perquè llavors sí que estaríem molt exposats a que qualsevol vulnerabilitat, qualsevol hacker, doncs tingués una via d'entrada una mica clara cap al sistema. Per tant, sempre aquí sí que hem de recomanar que fem servir sempre les darreres versions de les aplicacions, no només de WhatsApp, sinó de qualsevol aplicació, per tenir, bé, no garanties de seguretat, però almenys doncs, una mica més de seguretat a l'hora de navegar per internet a través dels nostres dispositius mòbils. Ara torna a haver tota una tongada d'estafes via WhatsApp, via correu electrònic...
Sí, de llegia, del sí. Paquet... Tienes
el paquet de correus. Sí,
sí, sí. Sí, sí.
L'he rebut 3 vegades en les últimes...
La meva parella n'ha rebut 5 avui. Només avui.
Només avui?
Sí. Què et sembla?
Mira, em sembla que potser... Potser és verídic algun.
La mare que els va parir.
No. No
contesteu.
Ni contesteu, ni els obriu i, sobretot, no cliqueu en cap enllaç.
Ara. És que, a més, això és Pegasus.
com a mínim.
Sí. Com bueno, a mínim. Va, que semblem dos avis. va, tenim més temes, Josep Lluís?
Sí, vinga, va, una mica, sí, un altre relacionat amb...
A què?
Que no, que m'has posat la música i com que tenia un delay de 2 segons, doncs m'he trepitjat a mi mateix.
Bueno, home, no em trepitges, que faràs mal a peu.
Ai, sí. Escolta, que parlant de seguretat, ara resulta que Google ha corregit més de, atenció, 30 vulnerabilitats de la seva última versió del Google Chrome, del navegador.
30? Carai.
30. Déu-n'hi-do. Aquests tots ho fan al gran. Aquí, per una vulnerabilitat no ens posem, no. 32, concretament. 32.
Ostres.
Sí, sí. L'última versió, han detectat que tenia unes certes vulnerabilitats i ara, amb una actualització que han llançat, han corregit algunes d'aquestes debilitats que se'n diu de la programació del sistema operatiu que podrien arribar a comprometre de forma crítica a la seguretat dels usuaris. Això diuen que podria afectar fins a 3.000 milions d'usuaris de tot el món.
Hòstia.
Com et quedes?
No, doncs no està malament, no?
Home, tenint en compte que Google Chrome ja és de fa anys el navegador més utilitzat a tot el món, no només a Europa i als Estats Units, sinó a tot el món, doncs la veritat és que és per actualitzar i realment per prendre-s'ho en sèrio, no? Perquè al final ningú fa servir ja Internet Explorer, de fet ja no existeix Internet Explorer, no sé ni com es diu ara, però...
Edge
tampoc existeix, diria ja. Em sembla que es diu... Sí? Sí?
Sí, Microsoft Edge, és el navegador de Microsoft.
Que de fet està fet ara ja amb la mateixa tecnologia que els Chrome. No sé si sabies això.
No tenia ni idea.
Doncs mira, navegar amb Chrome i navegar amb Edge és exactament el mateix. O sigui, a sota, el codi que hi ha a sota d'això és exactament el mateix.
Ah, sí?
Vull dir, Microsoft fa anys que va renunciar, en vista que no podia competir amb Google amb l'àmbit dels navegadors, doncs va renunciar a la programació del seu Microsoft Internet Explorer mític, no? I mira, es va quedar amb el que funcionava. I doncs mira, si hi ha una cosa feta i funciona, doncs no la reinventis.
Però escolta, però d'aquí no hi ha temes de patents i aquestes coses?
Mira, m'has pillat, no ho sé. suposo que deurien arribar a un acord. No, el sistema operatiu de... No, això és més aviat Android, però sí, també al final amb el navegador, amb Google i també amb Firefox hi havia una part de codi obert i una altra part de codi propietari. Al final han fet gairebé com un estàndard, aquesta gent. Ja. I l'han venut a diverses corporacions, entre elles Microsoft, que realment hi va haver un moment, no sé si en recordes, que la Unió Europea va sancionar a Microsoft per abús de poder dominant perquè obligava a tothom a tenir el seu navegador instal·lat a Windows, quan tu compraves una màquina,
sí,
un ordinador,
sí, sí.
I directament l'engegaves, el primer navegador que et sortia per defecte era Internet Explorer. Doncs hi va haver un moment en què això va deixar de ser així perquè la Comissió Europea va multar a Microsoft i va obligar a que tu poguessis escollir només engegar l'ordinador comprat de la botiga, poguessis escollir quin navegador volies fer servir. I bé, aquí és on ja la cosa es va acabar i realment Internet Explorer va començar a anar de baixada. Però vaja, estàvem parlant de Chrome, que han detectat unes vulnerabilitats que les han corregit en l'última versió. Per tant, actualitzeu el Chrome si el feu servir com a navegador, que segurament sí, perquè és el més utilitzat a tot el món,
sí,
perquè conté 32 vulnerabilitats que ja han estat solucionades.
32 vulnerabilitats, no està malament, empresa Google. Els senyors,
sí,
que saben a quina hora vas al lavabo i quan necessitaràs...
Ho saben tot de tu.
Quan necessitaràs una operació de pròstata a partir del que acabes pixant quan vas al lavabo. Estem arreglats, Lluís. Escolta...
Estem molt arreglats, tu. Doncs per avui ja ho deixaríem aquí, em sembla.
Que vagi molt bé i tornem dimarts que ve.
Apa.
Vinga, una abraçada.
Que vagi bé, bona setmana, adéu.
I nosaltres que també acabem aquí el Supermatí d'avui. Doncs a partir d'ara mateix ja, tan bon punt s'acabi aquest programa, l'Àlex Mata pren el relleu de la programació de Ràdio Capital amb la millor música del món. Nosaltres, però, com sempre, volem acomiadar-nos, donant les gràcies a tota la gent que fa possible aquest programa, en Martí Seguer, en Marc Lapés, en Josep Lluís Vidal, l'Alba Conillera, l'Eugènia Güell, l'Anna Salvador, en Gerard Escaig, en Sergi Villena, l'Àlex Cordón, la Maria Alzina, la Paula Brines, la Paula Balcebre, l'Oriol Bernà i la Mariona Fernández. I també, per descomptat, gràcies per fer-nos confiança a totes aquelles persones que escolteu cada dia Ràdio Capital i que escolteu el Supermatí, l'únic informatiu que us parla de tot allò que passa al Baix Empordà, tant pel que fa a l'actualitat com pel que fa a la previsió del temps. I això justament anem ara mateix, abans d'acabar el programa. Aviam si està venint el grup. Resisteix.
Jornada de sol i bona temperatura. L'estabilitat es reafirmarà amb un cel serè que no tindrà cap impediment. El dia vindrà marcat per una pujada de les temperatures i això ho notarem bàsicament durant el migdia en què el termòmetre es posarà en valors propers als 30 graus. Al juny el començarem amb pujada clara de temperatures i més domini del sol, una situació que ens farà recordar que l'estiu ja és a tocar.
Gràcies, Marc Vilà. Gràcies a tots. Que vagi bé. Bon dimarts.